9171. Marbres Bosquet, Camino Bechi 10 de Villarreal.
La Teua Radio, Radio Villarreal.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Radio Villarreal, vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, 23 de juliol. La ministra Carolina Darias ha sigut avui entrevistada i ante la pregunta de si els espanyols hauran de vacunar-se cada any, ella ha contestat sí, sense dubte. Per lo tant, ja avança i assegura que la població espanyola s'hauria de vacunar cada any contra la Covid-19 i que hi haurà una tercera dosis de reforç de Pfizer i Moderna. Ara sí, comença protagonistes, Víctor Manuel Rubio Poveda, bon dia.
Molt bon dia.
També Maria Ventura, bon dia.
Molt bon dia a tots i totes.
Sí, contenta està avui, Maria.
Sí, estic molt contenta avui, estic molt, molt, molt contenta.
A veure.
Ja es comencem malament, ja es comencem malament.
Reflexionem. Anem a deixar a banda un poc això del Covid i tot lo de més.
Sí, és que estic molt cansa.
Sí, sí, vull compartir esta estoneta que hem passat este matí divertida la meva companya i jo, i vull que participen, vostès que estan ahí sentint-nos i no ens veuen la cara, però sí que els fem sempre o intentem fer-los partícips de lo que passa si dins de la ràdio, com en un gran hermano. Víctor també ho ha sentit quan estava gravada la promo, no, Víctor?
Sí, ja ho he escoltat jo.
Miren, normalment quan hi ha algun tipus de canvi de la programació, algun programa en estiu, pues acaba, es comença un altre i de més. I hem d'emplaçar la gent per després, quan torna al programa, se grava una promo que s'estructura, se minuta i se diu les paraules que es tenen que dir. Val. Pues jo vull que la senten tal i com s'ha gravat perquè gaudisquen en nosaltres.
La toalla, les xancles, el biquini i ja estaria tot.
Maria, te dejas la crema solar.
Uf! Menos mal, no quiero pasarme quemada todas las vacaciones. ¡Qué bien, Susana! ¿Cómo necesitaba estas semanas de descanso?
Sí, sí, María, pero no te acostumbres, que no queremos que los oyentes nos echen de menos.
No os preocupéis, nos vamos, pero volvemos.
Tenemos una cita el 16 de agosto, a las 12, como siempre.
Aquí, en Protagonistes, en Radio Villarreal. ¡Feliz verano! A ver, ¿y por qué has quitado la música?
Borat, les promos son súper aburridas. Cuando las has sentido de dos voltes, ya no te habéis sentirles. En realidad, esta radio se caracteriza... ¿Por qué? Pues porque la gent genia es muy auténtica y lo que fa es traure lo que realmente se parla así dins. El gran èxit de Javi Mata, del meu company, és ixe, no, Víctor?
Sí, al final som com som, no tenim cap paper així en esta casa.
Sense filtre.
I sou, jo sempre dic el mateix, sou més reals, sou més ingeniosos, més interessants, quan apaguem el micro que quan l'encenem, per això sempre vos dic.
Més boixos, perquè no som tan cautes.
Més reals. Més reals. Al final és el que tot el món està sentint. Què és el que vol sentir la gent? El que realment estem parlant, el que realment estem sentint. Ara, per exemple, els dos, de Redimi, sí, perquè ho sapigueu, els que estan, esteu sentint més. Jo tinc un plasma de televisió i ells estan verant a lo de la inauguració
dels Jocs Olímpics.
Dels Jocs Olímpics.
Val? Com allò de que jo faig cara de boba perquè encara que es parla ells estan mirant la pantalla. Això és el que està passant en este moment ara sí.
No, en veritat estem fent molt de... No, és que, o sigui, és molt complex, Ha passat això esta setmana, val? Mm-hmm. He sigut un poc interessada. Així el meu company m'ha demanat la tele en algun moment d'aquesta setmana per a veure el futbol. I jo li vaig dir que no. Però com avui m'interessa veure, perquè jo sóc molt fan dels Jocs Olímpics, el que més m'agrada és la gala d'inauguració, val? I avui, com sóc interessada, me l'he ficat. Però la veritat és que, encara que parle, me disa un poc tindre imatges damunt teu, saps? És una cosa estranya.
Clar, és que imagina't, totes les dies de l'any, 2 hores mirant-nos la cara... Así, directe. Quan estem en redacció, cada un està en un puesto
sí. I ni mos parlem, eh?
Però, vaja, però després, al final, de tant de temps estar juntes, lo que ens passa és que mirant-nos sabem lo que n'hi ha.
Sí.
Cal dir aquella volta que estava parlant amb tu i per darrere nosaltres tenim una peixera que està en cristals que és transparent i al costat nostre n'hi ha una altra sala que és el doble de la sala, bueno, i el triple de la sala on estem, i jo veia que baixava una aranya... Per darrere de Maria.
I clar, jo veia la cara de Susana dient, deu estar darrere mi un monstre, claro, o sigui, increïble.
I tu pensaves que el que hi havia era una persona que estava mirant com fem el programa, perquè a voltes pues, també hi ha gent...
També sí. Hem tingut un fantasma en aquesta ràdio, també. Que tan sols...
No, fantasmes n'hi ha hagut prous,
però... Fantasmes prous, però un fantasma de veritat que sols venia quan estava jo així.
Dona compte la paraula fantasma, o sigui... És un fantasma que se suposa que és un home, o sigui, que és, sí, que és un ente masculí, que acaba en A. És que hi ha que tindre nassos,
sí,
eh?
Sí, hi ha que tindre...
Però de fantasmes, i fantasmes...
Molts, molts,
molts. És un fantasma, una fantasma, molts. Sí. I assomats per aquesta finestra, veient el programa, també. Sentats...
també.
Però en este cas era una aranya, no? La que baixava.
Sí, era una
aranya.
I jo
estava tot el rato pensant... que mos done temps a acabar la, el que estem dient per posar publicitat i jo m'arrimaré, claro, si jo l'assusté i li diga algo, el susto d'ella, no? I resulta que estava per la part nostra, Maria,
clar,
estava per la part darrere del cristal. I entonces vaig pensar, bueno, pues que li pica els fantasmes.
Que, clar, sí, sí, vale. Clar, i jo dic, no, sí. Però també s'ha tingut que tallar de vegada en quan alguna gravació per algun gritet que s'ha fet ahí fora, com un meu que se'n va anar la llum i va chillar. I després, perquè vaig començar a silbar. I silbava i s'escoltava moltíssim el meu silbit.
Ah, sí. Estàvem gravant algú i tu estaves fora...
Però això va ser en la mateixa gravació 2 voltes i me vas tindre que renyir, òbviament.
Sí, no, aquest tipus de coses són anècdotes que ens passen durant tot l'any i després ens fan riure, com el dia que parlàvem d'aixos llits que havies dit tu dels Jocs Olímpics, no?
Sí, els de cartó.
Sí, els de cartó per a que no passi el que hi ha que passar.
Això té que passar.
A veure, ha dit... Reflexionem les paraules. Per a que no passi el que té que passar. És dir...
Clar, clar, és que sí.
Anem a veure, això és el vivo i en directe, és dir... En realitat és que té que passar.
No, escolta.
El que passa que no és el lloc... No, no, però, a veure, no és que no siga... Bueno, també no és el lloc, perquè anem a veure.
Sí, és el lloc, sí, és el lloc, sí, és el lloc. Maria, per què no és el lloc?
Perquè han d'estar concentrats.
No, home, però tens que tindre un moment de descans i també...
Això és el descans.
Te vaig dir una cosa.
Acabem de pillar a Maria. Nada.
Te vaig dir una cosa.
No, espera, espera, espera. Maria ha dit un moment de descans. Maria s'agarra 3 setmanes de vacacions. Vale? I s'emporta de tot en la toalla, en la maleta. I quan m'estava dient que estava fent la promo, me llevo la toalla, les xancles, i jo estava dient-li, i a Ivan, i a Estrella, i ella dia, no, a Estrella no. Bueno, si no, a Ivan sí. Maria, m'ho has dit o no m'ho has dit?
A Ivan sí que me l'emportaré. Ivan és la meva parella, per cert.
Al final, moments de descans.
De desdescans.
Al final, és cert que van a competir, a fer un esport, però més gent que en els Jocs Olímpics, crec que no coneixeràs en la vida. O sigui, més gent que convida, bueno, en la Villa Olímpica...
Escolta.
Com és un festival de música...
Aclara, això anava a dir, cuidao en els festivals de música.
Estem en un Covid, ¿vale? Estem en pleno Covid.
No fomenteu.
I cuidao que se pruguera precipitar una interrupció fatal dels Jocs Olímpics, eh? És dir, cuidao que estos Jocs Olímpics de Tòquio se inauguren...
Vale, Susana, entre tu i jo, saps quantes pressions n'hi ha, no?
En un moment en el que se poguera... Però se podria donar el cas, eh?
A mi m'agradaria, seria un periòdic fantàstic per a la meva col·lecció de periòdics històrics.
Estan en un recinte sense públic, estan en un estat d'emergència al Japó. Se podria donar el cas de que se tingueren que interrompir, eh? És a dir, no és una broma. Per tant, no és l'any per a tindre aquests llits reforçats, sinó tindre's de cartró, i tampoc és l'any per a socialitzar molt.
Escolta, parlant de colxons, sí que és veritat que ha hagut de una delegació de matalaps, perdó, de matalaps. Venga, que sí que és veritat que la delegació dels Estats Units ja se n'ha anat de la Villa Olímpica, o sigui, això sí que dormiran bé.
Sí, sobretot crec que va ser arrels de lo que va passar en Simon Biles, que sí, que ha hagut part de la delegació dels Estats Units que se n'ha anat a un altre hotel, a part. I dir que, per exemple, la delegació de Guinea Conakry directament han renunciat a anar als Jocs Olímpics.
Directament.
Però, a veure, és que estem així, sabem les pressions que hi ha darrere i sabem que o passa algo extremadament greu o no se van a suspendre.
Mira, tampoc imaginàvem que se suspendrien les falles, per exemple, i se van suspendre. O sigui, s'ha suspès tantes coses que durant tants anys nosaltres quan han anat a dir anava a dir si realment entrem en l'estat d'alarma o no entrem en l'estat d'alarma, entrem en un confinament, ojo, en un confinament, diem no, uf, les falles, la quantitat de diners que maneja, la quantitat d'interessos que n'hi ha darrere, i se van suspendre.
Sí, sí.
Ojo,
i estan guardades des de...
I els Jocs Olímpics ja no se van fer quan tocava. I enguany se van en el perill i assumint que se puguen interrompir, eh?
Correcte, sí, sí.
És a dir, després, escolta, que la quantitat d'hores que n'hi ha de diferència...
Moltes.
Per la retransmissió i tal són terribles, no?
Bueno, només n'hi ha 7 hores de diferència.
Ai, te pareix poc?
Poc. No, mira...
Crec que realment tampoc... A veure, en Espanya en què te despertes més o menys a les 6 del matí, però, ja pràcticament
veure,
ho veus tot.
Però és el que estàs acostumat, clar. A veure, un partit de futbol en els Jocs Olímpics, tu no estàs acostumat a veure'l de bon matí.
Ahir escoltava a un expert que parlava a nivell internacional i estaven explicant que a nivell europeu i des dels Estats Units no els agrada quan les seus cauen a Àsia perquè la descompensació horària és molt forta i en els mitjans de comunicació no compensa a l'hora dels promotors, patrocinadors i coses així, perquè els forts, diguem, estan així als Estats Units i a Europa i com que no interessa tant i no els agrada.
Quan fan el US Open i Nadal juga a l'hora top dels Estats Units i així són les 3 del matí... També m'aguante.
Però eres tu, Víctor, però jo no. Jo veig els Jocs Olímpics. Jo, per exemple, avui, aquesta gala l'estaria veient aquesta nit amb ma mare, que sempre la he vista amb ella, no? Però ara mateix tinc que estar així veient-lo amb tu. Igual que la gent no està acostumada a veure un partit a les 9:30 del matí. Tu sí, perquè eres un poc friqui en aquest tema. Però l'altra gent no ho és. No ho és, i això ja que comprendreu.
I vos imagineu un mes d'agost en Benicàssim sense eixir a la una de la nit?
No, que va.
Dime quan imaginaves tu un ple un mes d'agost, perquè a Vila-real ens han fet el confinament per la nit, ese toc de queda d'una a sis del matí, en mes d'agost, i com que, vale, bé, està bé, no? Vila-real... Però Benicàssim
i Borriana i tota la costa.
Sí, lo que trau és tota la costa. És per la nit, o sigui, Benicàssim se pot dir que fins a les 12 de la nit no té una vida externa. Allà a les 9 de la nit la gent que va a sopar i tal, però a la 1 del matí, de 1 a 6 del matí, Benicàssim.
No, és que a més solem anar a sopar a les 10 de la nit,
claro.
Perquè a les 9 encara està el sol fora, estem a lo millor a les 8, tranquil·lament, en la platja.
De la platja.
Clar.
O sigui que estem vivint en la pandèmia, estem vivint coses que ni imaginàvem que viuríem. Per tant, hem d'estar preparats per si de colves i els olímpics diuen que no se pot i que té que interrompir.
I després, una altra de les coses que ve acorden les dues coses, en les pressions i en els horaris. Si vos doneu compte, una de les televisions que més diners gasta en estos jocs és la televisió de Nord-Amèrica. I la televisió de Nord-Amèrica pràcticament selecciona la carta en l'horari que, per exemple, juga la selecció de bàsquet dels Estats Units, les proves d'atletisme o de natació que hi ha o d'Estats Units pràcticament se fan sempre al millor horari per a que coincidisca el millor horari d'Amèrica.
Bueno, pues això tampoc, o sigui, me pareix bé.
Hi ha moltíssimes pressions que la gent a lo millor desconeix, però que estan ahí. O sigui, jo recordo veure la medalla de Mireia Belmonte, crec que eren en Espanya, a les 5 del matí, bàsicament perquè la televisió d'Estats Units i serà l'hora que va elegir.
Fem una pauseta de publicitat, comencem les notícies.
Estàs a la 92.2 FM.
Coneixes Neurovila? Un centre pioner a Vila-real que prestarà un servei de rehabilitació individualitzada a la població afectada pel dany cerebral adquirit. Vols saber més? Entra en fundaciocaixarural.org, una iniciativa de Xicaes i Fundació Caixa Rural amb el recolzament de l'Ajuntament de Vila-real.
Si todavía no tienes un Nissan, hasta el 31 de julio tienes oportunidad de llevarte un vehículo de gerencia, kilómetro cero o Democar. Ah, y no empieces a pagar hasta 2022. Descúbrelo en Nissan Satra, Castellón y Villarreal.
Llega el verano. Sol, playa, diversión y el verdadero sabor americano con nuestra gran Mac Steam Cheese Buffalo y las nuevas Mac Shaker Fries con sabor a queso. Pídelas con tu refresco y por un euro más completa tu Mac Menú con una toalla exclusiva de los Minions.
El verano en McDonald's tiene Taste of America. I'm loving
it. Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar, sin olores, sin cables, sin pulverización. Llama y pídelo al 964-322041. Escudo antimosquitos. Distribuido por Agromaestra.
Joyería Lola Álvaro, joyas y relojes para él y para ella. Visite nuestra nueva tienda online donde encontrarán las últimas tendencias, el mejor producto, al mejor precio, sin perder la esencia y la tradición que la hacen única. www.lolaalvaro.com. En los momentos especiales, Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
Y me solté el cabrón. La Pelu se traslada a la calle José Ramón Batalla, número 44, en el Barranquet de Villarreal. Confía como siempre en La Pelu. Ahora, La Pelu de Azucena. Somos el mismo equipo humano, con una imagen renovada, nueva ubicación, pero con la misma profesionalidad, calidad, excelencia y buena atención. Pide cita ya en la calle José Ramón Batalla, número 44, o llama al 964-520472. Porque en La Pelu de Azucena sienten amor y pasión por lo que hacen, como el Villarreal Club de Fútbol.
El amante a Elia Leal.
María, ¿estás posant-me una música d'Eurovisión?
Sí, correcte. Ai, sí, na, és que podria haver començat les notícies de moltes formes, però és que jo crec que esta és com la més alegre i eurofestiva, sobretot, Susana, perquè és que la Generalitat aconseguís un acord amb Radio Televisió Espanyola i l'Ajuntament de Benidorm per acollir la selecció de la persona que representarà a Espanya en el Festival de la Cançó Europea, Eurovisió. El president de la Generalitat, Ximo Puig, el president de Radio Televisió Espanyola, José Manuel Pérez Tornero, i l'alcalde de Benidorm, Toni Pérez, han signat l'acord per a la celebració de l'esdeveniment. Benidorm es convertirà en un punt de trobada anual per a la promoció de la ciutat i de la música espanyola. La selecció d'artistes es durà a terme en tres gales, que se celebraran a principis de 2022 i seran transmeses en directe per Radio Televisió Espanyola. El cap del Consell considera que aquest esdeveniment és una gran oportunitat per a guanyar en esperança i recuperar la il·lusió. Jo imagine que això de que enguany marcha ganata Italia gracias a ese festival que existen, que es el festival de la canción de San Remo, que es desde ahí, desde donde se erigís la canción que va a Eurovisión, pues como que el Sandy pareix que podrían tornar enrere y tornar a fer esa, ese festival de la canción de Benidorm, ¿no? Que antiguamente es donde se escogía el representante per a aquest festival.
Mira, a mi m'encanta. A més, dona compte que van a donar moltes oportunitats. Mm-hmm. I aquestes oportunitats pues a compositors, a arreglistes,
correcte,
gent que té talent i que no pot mostrar-lo, i d'aquesta manera descobrirem tota aquesta barbaritat de gent que tenim tan creativa a la nostra zona, eh?
Sí, la veritat és que nosaltres no som conscients del fum d'artistes que tenim al nostre voltant, no? I esperem que bé, la sempre des de fa molt de temps s'està reclamant a Radio Televisió Espanyola que fique un festival o una manera d'escollir als nostres representants d'una manera més transparent, no? Sí que és veritat que Operació Triunfo sempre ha sigut com des dels últims anys com la més promotora, fins que la productora Jazz Music ha dit que no vol continuar amb aquesta tasca, i després l'altra manera que tenia a lo millor Televisió Espanyola de fer-ho ha sigut pues un poquet més, pues això, menys transparent, perquè si ens recordem de Manel Navarro, el del famós gai en mitat de la cançó, pues esa la manera d'escollir-ho va ser molt fosca.
Vale, jo estic molt contenta per l'acord que s'ha arribat en aquest sentit.
Uh-huh.
Recordem, acord entre Radio Televisió Espanyola i la Generalitat per a un evento eurovisivo en Benidorm.
Correcte.
Nosaltres encantadíssims.
Sí. Una anècdota, va ser graciosíssim perquè mentre estaven anunciant-lo en Benidorm, pràcticament als minuts van dir que Benidorm entrava en toque de queda.
Aixina, directament.
Quan més o menys estaven fent la presentació de l'acord, va ser publicat que els tribunals estaven a favor de...
Però Benidorm és una... És normal. O sigui, si fiquen en Benicàssim el toc de queda, en Benidorm més enllà. O sigui, és quasi obvi i normal. Susana, si et pareix bé, ja comencem en les notícies.
Per mi, encantar.
Val. Xifres Covid. S'han notificat 3.159 casos de coronavirus confirmats a la Comunitat Valenciana, 378 a Castelló. Els hospitals valencians tenen actualment 558 persones ingressades, 60 a la província amb 4 pacients a l'UCI, i s'han registrat 2 defuncions en els últims 7 dies, però cap pertany a la nostra província de Castelló. Dels brots registrats, 2 tenen 10 casos o més associats i cap d'ells és de Castelló, Susana.
Tu me recordaves en l'entrevista que estàvem fent este matí a Carolina Darias.
Correcte.
El problema que hi ha és que s'estan... M'agradaria que ho comentaris. Per què sí, m'ho has dit?
Han estat parlant també en aquesta entrevista que se l'ha fet a la ministra. Se li ha preguntat com Espanya sent, crec que és el tercer país amb més vacunes ficades a la població, a més això, que de dins de la Unió Europea, dels països europeus, com pot ser que a la mateixa volta seam els que més incidència tenim enfront a la resta de països, que perquè, per exemple, Itàlia està molt pel darrere en nosaltres de vacunes ficades, però la incidència és molt més baixa. Doncs bé, la ministra ha dit que el que passa, la diferència entre nosaltres i Itàlia, és que així els més joves han perdut la por al Covid. És a dir, les imatges que hem patit de macrobotellons, les imatges que hem patit d'aixòs aquestes excursions de fi de curs, diuen que la incidència acumulada, la majoria està en aquestes persones de menor edat que encara no tenen la vacuna. I clar, ells s'han confiat en aquests macrobotellons, i clar, així és una manera pues imprudent, i per això la incidència puja. I clar, estem veient contagis en gent vacunada, però això és normal. Es poden vacunar, però pensen vostès que si a lo millor no tingueren aquesta vacuna seria més contraproduent, i a lo millor la nostra enfermedad i ese Covid que hem patit seria molt més greu. I seguim tenint morts, és veritat, però des de fa molt de temps a la Comunitat Valenciana a lo millor hi ha 1, 2, 3, i algun dels casos que hem conegut han sigut persones que no s'han volgut vacunar. Per tant, la ministra en aquesta entrevista ha demanat a la ciutadania més jove que, per favor, siga prudent i que la seva responsabilitat isca d'ells, que no, per ser joves, no poden acabar en una UCI, perquè se pot acabar.
També un asterisco. Per exemple, no sé si havíeu estat en Viena, a les 6 de la vesprada pràcticament acaben el dia. I nosaltres el que parlem, nosaltres en Benicàssim pràcticament el dia el comencem a les 9 de la nit.
Sí, i és
i que... l'acabem a les 7 o a les 8 del matí del dia
jo
després.
Jo crec que...
És la... que també afecta molt el model de vida.
No, no, la ministra, ella pensa això, i jo pense que els jovens volen molt, 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 molt els seus majors, i com ja saben que estan vacunats els majors, han perdut la por a fer-los mal. Però si els digueren que, o ara mateix estan bé ells, gent que estan afectant, seran més prudents. Però el respecte l'han perdut en el moment en el que els seus majors han estat vacunats. O sigui, que tenim que pensar que la joventut que tenim és supersolidària amb la germà
sí,
major.
Sí, però també tenen que pensar en ells mateixa, perquè ells també poden acabar en aquest estat.
Sí, ara és quan es començaran
a... Recordem que hi ha xiquets i xiquetes que poden tindre malalties cròniques, tipus un asma, i que se'ls pot complicar, Susana, que sí. És ahí on va el Covid,
sí,
no?
Sí, però això és informació que m'està donant a partir de que ja la quinta ona està... Perquè, clar, això no és d'estos últims dies que estan així, sinó això ha sigut progressiu.
Sí, entonces, sí, sí, sí.
Ara, en aquest moment, ells ja són més conscients i es comencen a retindre. És que això farà que n'hi hagi una recessió. Però, en realitat, ells van veure via lliure quan els seus majors estaven a bon recaudo. I jo me llevo el sombrero davant d'això.
Sí, però això demana prudència. I realment és veritat que la majoria de les mesures pues, s'han ficat realment per a ells, no? Perquè aquesta festa a lo millor no es produïsca a partir de la una per evitar que ells es contagien, no? I a lo millor, i són ells en veritat els que més enfadats estan, Susana, per aquestes restriccions. Bé, passem a parlar també de Diputació de Castelló, perquè els establiments de l'oci nocturn de la província poden acollir-se ja a la convocatòria d'ajudes de la institució provincial per a pal·liar els efectes de les normatives que restringeixen la seva activitat. Aquestes subvencions, dotades amb 15.000 euros, donen compliment al compromís adquirit per l'equip de govern amb el sector, un dels més afectats per a les mesures de protecció davant la Covid. El fons s'ha proveït amb els remanents del Patronat Provincial de Turisme. Seguim. Seguim parlant ara mateix d'un succés que s'ha produït, perquè el SAMU va assistir ahir a una ciclista després de col·lisionar la seva bicicleta amb una furgoneta en l'avinguda Alcora de Castelló. L'equip mèdic va assistir a la ciclista, una jove de 22 anys, afligida d'un politraumatisme a conseqüència de l'accident. Després de ser estabilitzada, la jove va ser traslladada a l'Hospital General Universitari de Castelló en l'ambulància de suport vital avançat. I de Castelló ens n'anem a Moncofar, perquè la Guàrdia Civil deté a una persona que estava en possessió de 13 grams de cocaïna en el terme municipal de Moncofar.
Però no vos ho pergueu, perquè ha sigut una actuació de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la Comandància de la Guàrdia Civil de Castelló, la UCCIC, val? I per què? Pues perquè li donen l'alto a un cotxe en la que el seu conductor s'encontrava fent, utilitzant el seu telèfon mòbil. I clar, quina és la sorpresa quan detenen a l'ocupant una dona de 19 anys per un presumpte delit contra la salut pública, perquè li troben dins de l'interior d'un bolso un plàstic que contenia 13 grams de cocaïna i 460 euros. És a dir, si és que... El mòbil en la mà, conduint sense prestar atenció i damunt... Pues això, repartint caramelets, no? En fi, ahí està, a bon recaudó.
Sí, i ara parlem de Onda, perquè la Unitat d'Igualtat de l'Ajuntament, amb l'objectiu de millorar la seguretat per a les dones i promoure actituds de respecte i convivència en entorns festius, torna a posar en marxa la campanya Onda Dona Segura 2021. Així, amb motiu de la Pasca Taurina, s'instal·larà un punt violeta de prevenció contra les agressions sexuals, que albergarà un punt d'informació, assessorament i denúncia en matèria de violència contra les dones. I tornem a Moncofar, perquè les associacions locals Gossos Sense Sostre i Gats Sense Sostre organitza el pròxim dia 24 i 25 de juliol, és a dir, aquest cap de setmana, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Moncofar, la segona fira de l'adopció. Es reuniran més de 15 protectores de la Comunitat Valenciana i també es faran tallers, Susana, a la localitat, per si algú està interessat en, pues bé, en adoptar algun gosset. Després, crec que hi ha una informació també de Borriana, no està damunt de la taula, pues, després ho comentem. Primer ens anem a Vila-real. Vila-real recorrerà davant del Tribunal Suprem per a defensar que l'Hostal del Rei siga part del patrimoni de la ciutat.
Clar, i n'hi ha gent que el que diu és un altre contenciós i altra volta a pagar si perdem el cas, no? Uh-huh. Hi ha gent que en aquest cas el qüestiona. Estem parlant de lo que tu me dies de sí. Borriana, i és en relació a la vacuna del Covid-19. En Borriana, les persones majors de 40 anys no vacunades ni en cita pendent que vulguin vacunar-se poden acudir a l'edifici del Llar Farriero avui, 22 de juliol, entre les 6 i mitja de la vespre i les 8. I també podran fer-ho demà divendres, 23 de juliol, entre les 8 i mitja del matí i les 10 del matí.
Clar, però
la vacuna que s'administrarà sí. serà Janssen, i és una pauta que complementa, és una sola dosis, uh-huh. i és per a les persones que no estan vacunades o que no han arribat a rebre, o sigui, el missatge que els deia que podien anar a vacunar-se.
Uh-huh, correcte. I Susana, passem a parlar del temps. Sanitat activa l'alerta per calor alta en més de 100 municipis de la Comunitat Valenciana. Es recomana no exposar-se en les hores més caloroses del dia, utilitzar roba holgada i protegir-se el cap. S'aconsella també hidratar-se amb freqüència i sinó com evitar l'excés de l'alcohol, les begudes amb molta cafeïna i els menjars copiosos. Recordem els pobles de Castelló on s'ha d'extremar la precaució. Ares del Maestrat, Benafigos, Benassal, Castell de Cabres, Castellfort, Xodos, Cintorres, Culla, Forcall, Herbrés, La Mata de Morella, Morella, Olocau del Rei, Vilafranca, Palanques, Portell de Morella, La Pobla de Benifassà, Todolella, Vallibona, Villores, Vistabella del Maestrat i Zorita del Maestrazgo.
Uh-huh.
I ja seria.
Precaució. Una pausa de publicitat, anem a esports.
Radio Vila-real, 92.2, frecuencia modulada.
En Electricidad Roca somos especialistas en todo tipo de soluciones para tu hogar y empresa. Aire acondicionado, instalaciones eléctricas y telecomunicaciones. Electricidad Roca, más de 45 años a tu servicio, siempre dispuestos a hacer tu vida más fácil. Nos encontrarás en Avenida Sedre 23 de Vila-real, teléfono 964-520428.
Ara sí, Víctor, esports.
Sí, bueno, la primera notícia. Avui vacunen ja tots els jugadors del Villarreal. Tots els que estan així en l'equip, que ahir estaven en Múrcia, seran vacunats. La dosi de Janssen, al final, li s'ha reunió entre els clubs i la Generalitat, ha donat fruits i se farà el que els clubs van demanar. Ahir el Villarreal, que va empatar a 2 contra l'Olympique de Lyon en el segon partit de pretemporada, gols de Moi Gómez i del fitxatge nou Bulayedia. Dir que en la primera part ja, per exemple, van jugar Asenjo, Albiol, Pedraza, Jeremy Pino, més o menys ja una alineació més titular, i destacar la gran impressió d'ahir va ser un rus de 20 anys, Josifov, que pràcticament no l'havia vist jugar ningú en Espanya i fa bona pinta, la veritat, igual inclús algun partit debuta en el primer equip esta temporada. I dir que demà a les 8 de la vesprada torna a jugar el Villarreal contra el Ombet en Hongria. Dir que en esta casa estarem per a que te puguen escoltar el partit.
Com sempre.
I ja anem als jocs. Bueno, avui a la una la cerimònia. Jo me la xue, ja ho dic ara. Crec que Espanya va fer més de 25 medalles en estos jocs. Crec que anem a rècord.
Clar que sí, Víctor. M'encanta.
Bueno, jo...
Que a mi no, m'agrada el teu optimisme. A mi, si no estàs optimista, no m'agrada.
Crec que tenim moltíssimes opcions en molts deports. Mira, per exemple, que Maria vol que parli de ciclisme...
No, escolta, demà. No, vaig a dir algo, Susana. No m'ha parlat del Tour de França en tota la seva competició. I a mi sap que m'agrada moltíssim i no m'ho va fer.
Demà, a les 4 del matí.
Sí, sí, passa pàgina, passa pàgina.
El ciclisme en Valverde és l'opció de medalla que tenim en la delegació espanyola, aunque el gran favorit, òbviament, és Pogacar, que és el campió del Tour de França, i dir...
Per fi un nombre. I dir,
bueno, a les 5 i quart de la matinada juga a Espanya en hockey, a les 9 juga a Herrera en volei platja, a les 9 i quart en vol, a les 12 i 20 waterpolo, o sea, n'hi ha de tot i además.
Lo millor és alçar-se per el matí, ficar teledeporte i estar tot el matí en teledeporte. I, no creus?
I, sí, i dos asteriscos. Mireia, competís demà, però n'hi ha que la natació comença a les 12, faltaria saber l'hora exacta de la seva prova, i dir que en tenis també tenim participació espanyola, però també com no juguen en el primer torn del matí, que són les 4 de la matinada d'Espanya, n'hi hauria que veure a quina hora comencen a jugar ells, perquè això, n'hi ha una diferència horària de sadores. I així, per a rematar, dir que a la 1:30 del migdia juga la selecció de futbol femení d'Estats Units, com perga, crec que se queden fora del torneig.
Bueno.
Que se pot donar, o sigui, pot perdre perfectament.
Escolta,
és un partit de 90 minuts.
Bueno, a nosaltres no juguem, no? Anava a dir, pues, una menys per a nosaltres.
No, la selecció femenina de futbol no està. Sí, ja, que
sí, vam xerrar ahir.
Sí, sí que torna a jugar Pau el diumenge a les 12:30 del migdia, també. A veure, realment estic donant bons horaris, eh? No mos podem deixar.
I Sebastià Mora, quan juga?
Sebas Mora competís el dia 7 d'agost, quasi l'últim dia.
Ah, val, perfecte. Pues bé, té temps de tranquil·litzar-se. Pues Susana, ja estaria tot.
Pausa de publicitat i el primer convidat.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
¿Sabes qué? Estudi Tecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Vila-real o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estudi Tecles.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Vila-real, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
En Tràmits de Comunitats defendemos tus intereses, ya que son los nuestros. Apostamos por la confianza, el compromiso, la seriedad y la verdad. Confía en Tràmits de Comunitats, en calle Ausias Mar, número 16, teléfono 964-53-63-63. Síguenos en Facebook y encuentra respuestas a tus dudas.
Sabrera Agroquímics, 40 años dedicada a la distribución y venta de productos fitosanitarios. Servicio a fincas y tratamiento con turbo. Sabrera Agroquímics, una empresa que trata y cuida sus campos. Distribuidor oficial de Bayer CropScience y Sipcam Iberia. Sabrera Agroquímics, 4 décadas a su servicio, los encontrará en la calle Borriol 82 de Vila-real.
Marbres Bosquet comunica que durante los meses de julio y agosto el horario de atención al público será de 8 de la mañana a 2 del mediodía y permanecerá cerrado por vacaciones del 2 al 22 de agosto. En caso de necesitar cualquiera de nuestros servicios, Marbres Bosquet les atenderá concertando cita al 638-249-171. Marbres Bosquet, Camino Bechidiez de Vila-real.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
Mi corazón no es un juguete que puedas usar y tirar, no, no. Late tan fuerte que me hace perder el control. Si quieres juego, yo juego. Si quieres todo, te lo entrego. Con una condición. Si juegas conmigo, que sea en mi cama. Yo seré tu diablito hasta por la mañana. Tú me tienes ya, yo te tengo.
Ahora anem a parlar de lo que va passar dimecres. Dimecres s'aprova un real decret a on dient que anaven a posar-li solució a la figura de l'interí. Això us ho diuen des de... Us ho demanaven des d'Europa, que no s'abusara de l'abús de la temporalitat, perquè és un delicte, i és un decret que els professors l'anomenen el ICETAZO. Qui ens pot parlar d'això? Pues es pot parlar d'això. Santi Cortells, ell és regidor en l'Ajuntament de Vila-real, regidor per Compromís. Molt bon dia, Santi.
Molt bon dia. Doncs sí, el ICETAZO doncs és una miqueta la resposta de part de l'Estat, millor dit, de part del govern del PSOE i Podemos, a una sèrie de sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. La més important és la de 19 de març de 2020, que condemna l'Estat espanyol per haver comès un delicte, i vull subratllar aquesta paraula perquè s'utilitza en la sentència, és a dir, s'ha comès un delicte que és el de l'abús de la temporalitat. L'administració pública, que és la que ha de vetllar pel compliment de les lleis, vetlla perquè els treballadors de les empreses privades que porten 3 anys i un dia es convertissin en indefinits o fixes, o jo ja em perco una miqueta en aquesta nomenclatura, però ja deixen de ser interins. La paraula interí és per a quan no és una plaça estructural, que es diu, és a dir, una plaça que necessites de manera permanent. Per tant, el que ha fet l'Estat espanyol en les tres administracions, l'estatal, l'autonòmica i també la local, és precisament un delicte que és abusar de la temporalitat. En tot el que significa això per a vora 1 milió de famílies espanyoles, entre les quals n'hi ha moltes valencianes, de precarietat. El que passa, jo conec una miqueta més l'administració autonòmica, però suposo que passarà igual a l'estatal i semblant a la local. Així a Vila-real, a l'administració local, en concret jo com a regidor de Compromís, li vaig preguntar al regidor de personal, que és Escorihuela, i ell doncs va informar-nos que n'hi ha un terç d'interins, és a dir, un de cada 3 treballadors de l'Ajuntament de Vila-real està en aquesta situació i, per tant, afectat directament per l'ICETAZO. És a dir, això és un marrón, sí, només la paraula, de dimensions monumentals, que no sabem encara com acabarà. El govern del PSOE i Podemos el que va fer a través del ministre Iceta és utilitzar la figura del Reial Decret, que és una figura que representa que la tramitació es fa per urgència. Uh-huh. És a dir, per urgència, una de les coses, i si em permeteu ho explique, que has de fer per a tramitar-ho així és justificar aquesta urgència. Uh-huh. Perquè no és un procediment, diguem-ne, normal, perquè el procediment normal hauria de ser el projecte de llei, i en un projecte de llei doncs pots afegir esmenes. Perquè m'entenguen els veïns, és com quan fem una... Ara ho diré, un decret d'estos per a la ciutat, no m'hi és el nom. Aleshores, tots els partits doncs podem afegir esmenes. En el Reial Decret no, perquè és per urgència. Alguna vegada nosaltres així doncs hem hagut de suspendre algun ple, perquè en el cas, jo recordo que vaig ser jo el que ho va explicar, s'havia convocat un ple per urgència i jo el que li vaig dir al senyor alcalde és on està la justificació. Per a convocar per urgència és una administració i l'administració ha de ser seriosa, ha de justificar el per què. Tu no pots convocar per urgència i no dir per què. Uh-huh. Has de dir les raons d'aquesta urgència. Si no les dius, no n'hi ha urgència. Aleshores, alguns partits el que diuen és que, com s'havia convocat com a Reial Decret, acabaria ja en el Constitucional perquè no justificaven l'urgència. La pots justificar. Una altra cosa és entrar a veure aquestes justificacions. Jo recordo el ministre Iceta dient, en una intervenció seua al Congrés, que on estàveis, Emilio, d'interins? Que li els presentaren, que ell no els coneixia. Em sembla del tot lamentable, no? Perquè, fixeu-vos, una de les coses que estan, diguem-ne, o que s'estan exigint en esta Reial Decret, que ara passa, ja no és Reial Decret, és projecte de llei, per tant, la següent lluita és a l'octubre. Una de les coses, doncs, com sabeu, és passar unes oposicions, perquè hi ha un principi constitucional que diu que quan es convoca una plaça pública tots hem de tindre les mateixes opcions, no? I aleshores és igualtat, mèrit i capacitat, no? És a dir, tots han de tindre les mateixes opcions, ha de ser per mèrit, perquè qui ha estudiat o qui té més preparació acadèmica, qui ha treballat més anys, coses d'això, són els mèrits, i la capacitat, evidentment, no?, de treballar, del que siga. Clar, hi ha persones, ja si a l'Ajuntament de Vila-real n'hi ha alguna, pel que he pogut parlar en alguns treballadors, que arriben a estar 30 anys de... Així n'hi ha gent de més de 20 anys com a interí entre moltes cometes.
Jo sé d'un cas que va dir que se jubilaria com a interina.
Hi ha molts, jo
en sanitat,
conec. Sí, en sanitat és bastant més habitual, i a les administracions locals, doncs, amb un interinatge que una de cada tres persones estan en aquesta situació, doncs, ja no sé. És curiós, podem entrar en el debat de oposicions sí, oposicions no, perquè un dels debats és si s'ha de fer oposició, és a dir, examen, i en aquest examen, doncs, tots tenen el mateix examen i qui té la nota més alta, doncs, això és el que guanya la plaça, no? Una altra cosa és el concurs és, jo tinc 4 llicenciatures, tu tens 2,
sí.
Jo tinc 4 carrers, tu tens 2, doncs sí. Jo tinc més punts, no? Mm-hmm. Això és el concurs. Mm-hmm. Més o menys així, perquè m'entenguen els oients. Aleshores, l'exigència, que sí que em sembla una contradicció flagrant, l'exigència d'estos mèrits a gent que de vegades porta 30 anys, que ens podem preguntar si en 30 anys una persona no ha demostrat la seva capacitat de treball, no sé com l'ha de demostrar ja directament. Però aquest examen, aquestes capacitacions acadèmiques, les exigís un ministre, que és Miquel Iceta, que sabeu que era el representant del PSC, del PSOE de Catalunya, i este senyor crec que té el graduat escolar i ja està. Aleshores, vull dir, és la representació d'allò més pejoratiu del funcionari, del que critiquem, una persona que ha viscut de la mamella pública des dels 16 anys, no ha fet una altra cosa, no ha estudiat, no s'ha millorat, simplement ha estat ahí, vivint de la mamella pública tot aquest temps, ara ha arribat a ministre, i este és el que exigeix això als interins, em sembla curiós. I nosaltres, és a dir, Compromís va presentar una moció a l'Ajuntament,
sí.
Que va tocar esmenar, perquè com sabeu, Pedro Sánchez va fer uns canvis en el govern, i ara ja no és Iceta, encara que esta llei la continuem dient amb el mal nom de l'Icetazo, perquè va canviar i ara és Isabel Rodríguez García, la secretària, la ministra de Funció Pública. És a dir, és la nova responsable de tot això.
En este cas, sí que entraran els que porten 10 anys, sí. Més de 10 anys d'interins, és a dir, això sí que entren directament a formar part de la plantilla d'on estiguen 10 anys sent interins, val?
A veure, crec que esta aportació era de Podemos, si no recordo malament, a Madrid, que el que dia és que els que tinguen més de 10 anys treballats, d'acord amb la sentència, és a partir de 3 anys, però l'acord al que han arribat és de més de 10 anys,
clar, perquè
no haurem de passar l'examen.
Clar, els que porten 3, els que porten 5 o els que porten 8, estos ja no entren, val? No diuen, anem a agarrar a tots els que tenim interins, que en teoria tindria que ser aixina, cobrim tot el que n'hi ha en interinitat, perquè clar, estem parlant de gent que perd capacitats físiques i mentals, és a dir, no està igual de preparada una persona que és d'una universitat o una persona que té 20 anys i que està preparant-se per ser un bomber o un policia, un guàrdia civil, que quan tens 50.
A veure, sempre n'hi ha excepcions, n'hi ha Val? Gent que en 50 dius, té les seues facultats.
No, però físiques, Santi, olvidem-nos. Uh-huh. I a més dius, home, entonces un bombero de 50 anys, per exemple, per parlar d'un bombero, ja no pot anar... No, però és que, perdona, és que quan... és com tot, és dir, jo no agarro un micro avui i me vaig per el carrer, però m'ha tocat agarrar-lo. Uh-huh. Ara l'agarrarà segurament la persona que acaba de fer la carrera pues, perquè està més àgil, perquè té més... perquè...
Mira, una cosa molt significativa.
Perquè té més agilitat física que jo, pues, per un miler de coses. És dir, però a l'hora de dirigir un bomber en 50 anys que s'ha vist mil voltes en el puesto, mm-hmm. a l'hora de coordinar està molt més preparat. Entonces, jo ho veig una barbaritat. Mm-hmm. Que no facin els que són interins dir no, aquesta gent quant ens porta, quants mèrits té fets, pues directament que passen a prendre posició d'aquestes places que ben se l'han guanyat ja, no?
Una cosa molt significativa que recorde això de l'administració autonòmica. Com tu dius, és a dir, van passant els anys i la majoria, ja t'ho dic, hi ha excepcions, hi ha gent que en 50 anys físicament igual està més bé que alguns de 20, no?
Sí, sí.
Però no és el més normal, no? Mm. Això sí que és veritat. Qualsevol empresa privada, si del poble o d'on siga, entendrà que tindre un treballador fidel a l'empresa...
És el que més
porta
valor és.
15 anys,
clar.
Té un valor per se, perquè a millor haguera pogut, jo què sé, buscar-se un lloc on li paguen més, uh-huh. o el que siga, però, no sé, valorarà unes altres coses que a l'empresa. I les empreses normals valoren que el treballador tinga aquesta fidelitat a l'empresa i aquest valor també s'ha de pagar. Doncs mira, per exemple, a l'administració autonòmica hi havia una cosa que s'anomenava sexenis, uh-huh. que als treballadors interins no se'ls reconeixia fins fa 4 dies l'antiguitat, que és per 6 anys i formació, doncs no era reconeguda, es va reconèixer una sentència. I aquestes coses, doncs, què passa? El més complicat de tota aquesta llei i les sentències del Tribunal de Justícia Europea és que cada cas és diferent. És a dir, una persona pot estar 10 anys i no haver-se format en la vida, per exemple, o estar 10 anys i no haver parat de formar-se. Una persona pot haver estat 4 anys, però, claro, ahí diu en el mateix lloc estructural. Doncs, per exemple, imaginem una persona que ha estat en 4 ajuntaments diferents, o en el cas de l'autonòmica en educació, que ha estat en 4 centres diferents. Ahí n'hi ha una sèrie de preguntes que ningú respon, i que l'únic que les respondrà, si les respon alguna vegada, serà la justícia, perquè no es pot fer una gran, diguem-ne, denúncia col·lectiva, sí que es podria fer, però seria molt més complex, no? Condemnar a l'Estat espanyol el que suposa doncs, una sèrie de multes, com no rebre certes subvencions, etc. Però normalment el que ha anat fent la gent és fer denúncies individuals de cada cas.
I ara ens mira Europa perquè, clar... No és que ens mira Europa, Europa ens mira perquè ens té que portar uns fondos, este que aportar uns fondos i nosaltres hem de dir-li som l'estat adequat per a que aquests fondos vinguin. I resulta que ens diuen, ja, però tenen una estructura de funcionariat que no és la correcta. Mm-hmm. S'haurà d'arribar a una solució per a això o en el ICETAZO tindrem prou?
És que l'ICETAZO, jo, clar, ara podria vindre així algú i dir doncs faça vostè la llei. Clar, és que jo no sóc el ministre. Si han posat de ministre a fer aquesta llei un senyor que apenas té el graduat escolar, jo no sóc qui s'ha de fer la pregunta, se l'ha de fer un altre. Vull dir, és que és supercomplex, Susana, perquè... Per exemple, una de les...
Jo no sóc ministra, per exemple, i pense, si hi ha una persona que està 5 anys, 6 anys d'interina, s'ha guanyat de sobre la plaça, és dir, i hauríem de realment donar la plaça a la gent que mm-hmm. està fent això, és dir, Ruta, que ara jo estic en un puesto que estic desenvolupant un treball durant 7 anys, mm-hmm. i la plaça no és meua?
Doncs no, ara mateix no. I
normalment... I no soc ministra, és dir, tampoc. Si tinguera que prendre jo la decisió, tindrien que convèncer de per què aquesta persona i aquesta plaça que és necessària, de fet, està 7 anys en actiu perquè és necessària, té que agarrar-la a una altra persona.
Una altra cosa també que ha vingut... Bueno, que ara s'intenta regular en aquesta llei, però s'intenta, ja dic, perquè jo ho veig tot absolutament caòtic i desastrós, Normalment sabràs que una empresa privada que fa algú fora perquè finalment decidís per el que siga, doncs li ha de donar 20 dies per a treballar.
Sí, l'ha d'indemnitzar.
L'ha d'indemnitzar a l'acomiadalo. Això en els funcionaris públics no és així. L'únic que te donen quan te fan fora és una pata en el cul, així no, perquè la gent mantenga col·loquialment.
I una altra cosa també seria, per exemple, aquest tipus de el funcionariat, no? Que quan un funcionari, que també hi ha, passa molt de temps i ja no fa la feina com toca, se poguera tindre la possibilitat de dir-li, mira, vostè té una sèrie d'irregularitats que no està fent, i se li indemnitzarà com un treballador, per exemple, quan se'l tira, no? Que tingueren tots els drets. Perquè, clar, el ciutadà de peu també pensa, així en funció del polític que toca, s'assignen unes places unes altres. I jo li dic això perquè vostè com a polític ho haurà sentit mil voltes, és dir, i clar, la ciutadania tampoc és boba i pensa, resulta que quan un polític determinat està ahí i està governant,
clar,
de colp n'hi ha una sèrie de familiars que entren a formar part d'un funcionariat per a tota la seva vida. Ai, és que també tindrien que tenir una protecció.
També moltes coses. Jo ara, posant-me de l'altre costat, el que tu dius ho entenc. O sigui, i esa persona que no està desenvolupant les seues funcions com toca, per què és? Així, per exemple, tenim un problema que és la RPT, l'Ajuntament. És a dir, tu has posat a ser funcionari al lloc que li pertoca? O sigui, tu, perquè m'entengues. Jo soc professor de llengua. M'has posat a fer d'informàtic. I tu pretens que jo desenvolupi la meva feina amb absoluta excel·lència?
No.
Ai, és que les necessitats de l'administració ara mateix, pues fes el que pugues. Pues jo faré el que pugues.
Però no? És que això no m'ho plantejo, és dir, és que jo no me plantege...
Però això és molt habitual a l'administració pública.
Però jo en la meua, en esta empresa, jo no me plantege que tinguera, no sé, al tècnic de sonido fent de periodista.
Sí, això perquè... és habitual a l'Ajuntament de Vila-real i a l'administració pública, és a dir...
Però és que és impensable pel ciutadà de peu, perquè el ciutadà de peu normalment està fent una funció que és la que, per la que està contratat, i per la que és la que està cobrant. És a dir, és que és com si visquérem en dos mons paral·lels.
Ese és el problema d'aquesta llei, que no soluciona el caos. A veure, el caos no és absolut, si no s'agrafona d'un fora de l'estat espanyol ja. Vull dir, jo crec que precisament gràcies al valor que aporten i sos treballadors, vull dir, que és que el millor que té l'administració pública són les treballadores i els treballadors, especialment els interins, que són els que abnegadament i malgrat l'abús que fa l'administració d'ells, malgrat com els tracta, doncs desenvolupa la seva professionalitat tan bé com poden. Per tant, jo crec que això, el icetazo, no és ni un agraïment, ni una resposta, ni és res. I a veces és que contradís completament la... Bueno, Susana, si perquè això és la ràdio, si pots veure així, jo la tinc subratllaeta, tinc treballaeta, i és que no... Un dels punts. La substitució transitòria de los titulares durant el tiempo estrictamente necesario. Què és el tiempo estrictamente necesario? 30 anys? És que, clar, se suposava que els interins eren això, però amb temps. I així n'hi ha interins que porten 30 anys.
Perquè quan la llei parla de... Perquè el titular que obtés la plaça, a lo millor té una malaltia, que va agarrant baixes i baixes i baixes, també n'hi hauria que plantejar-se un titular que en 30 anys no torna al seu treball.
Sí, però vejam, és que la legislació és que és molt complexa. Hi ha la figura esta de pues, l'excedència. L'excedència de vegades no és per a no treballar, sinó que és per a treballar en una altra administració en la que també has guanyat la plaça i has demostrat la capacitat, perquè m'entengues.
Sí.
Aleshores, per incompatibilitat, doncs, se te dona, que és un tipus d'excedència, se te dona aquesta excedència. Posem pel cas, no sé com es regula això, però imagina que jo ara em trac la carrera de metge,
sí,
però jo sóc funcionari de carrera en una altra administració, l'educativa. M'has guanyat la plaça. Clar, perquè he de renunciar, no? Me la podem guardar, és una plaça estructural, jo me l'he guanyat. Vull dir, és molt complex, i com és complex, doncs això necessita més debat, que és el que crec que un reial decret no té. Un reial decret d'urgència té debat zero. I això és el gran problema d'aquesta llei.
Hi ha hagut manifestacions, hi ha hagut gent que no està d'acord. Quins visos té això de que se puga reparar?
Ho veig molt negre, perquè com repares, per a començar, una persona que durant 20 anys has estat abusant d'ella, de la seva temporalitat, has fet amb ella el que vols, perquè... Tot això també té una altra arista, no? Que és que quan una persona té aquesta inseguretat laboral, entre cometes, és més manipulable. Vols faena? Doncs ara fas això. Vols faena? Doncs ara fas allò. No dic que passi en el 100% dels casos, però tots entenem que se presta. I per tant, doncs com es ressarcís a una persona d'haver abusat d'ella així? Doncs no ho sé, però tot...
Des de luego, com m'estan plantejant, no.
Com ho estan plantejant, no. Pues en un reial decret per urgència, sense justificar adequadament l'urgència i sense poder aportar esmenes, menys encara. Sort que això ha canviat i esperem que d'ací a l'octubre això arribi a més bon port. Però pinta malament perquè és que no pareix que vulguin fer cas de la sentència.
Pues en això ens quedem. Santi Cortells, regidor per Compromís a l'Ajuntament de Vilaral. Moltes gràcies i bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Estás a la 92.2 FM.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Citricultor. Controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuoso con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate a tu punto de venta habitual y pide Dinamite. En Certis escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
Sacato y quiero que te me ponga de espalda. Eso es lo que te hace falta.
I ara anem a parlar dels tests ràpids de Covid o test d'autodiagnòstic. Per això anem a la plaça Colón de Vila-real, a la farmàcia d'Assumpta Ferrero. Anem a parlar amb la propietària, ella és Assumpta. Buenos días, Assumpta.
Buenos días, Susana.
Una correcta utilización del test rápido, ¿nos puede decir cómo podemos utilizar este test para que sea un test fiable?
El test en principio es fiable casi en un 100%, pero siempre hay que tener en cuenta que pueden haber errores en cuanto a la toma de muestra, en cuanto a la realización del proceso, o que no hayan pasado los suficientes días desde el contacto con el positivo o los días suficientes en la aparición de síntomas y se haya hecho con demasiada antelación y la carga viral sea un poco baja y no dé el resultado que tendría que dar de una falsa negatividad.
Por tanto, ¿cuándo tengo que ir a comprarme el test después de pensar que he estado con un positivo?
Mira, lo ideal es, el punto álgido, cuanto más antígenos hay es a la semana de la infección, a los 7 días o a los 5 días desde la aparición de síntomas. A los 3 días ya empiezan a dar algunos positivos, pero la fiabilidad absoluta va a estar siempre a la semana de haber estado en contacto con una persona enferma.
Después, a la hora de hacerme yo mi autodiagnóstico, ¿qué fallos solemos cometer para que no salga el adecuado o correcta diagnóstico?
Pues mira, el principal fallo casi siempre es la toma de muestra. La toma de muestra, sobre todo los de antígenos que se hacen en las fosas nasales, y hay que introducir el bastoncito con bastante adentro, con bastante profundidad, pues eso muchas veces no se toma bien la muestra ahí. Entonces hay una falta de toma de muestra, una falta de metódica en el trabajo, y entonces en partes ya desde el punto cero viene el error. ¿Sí? Ese es el más frecuente en que salgan los test que, bueno, no, es que ni siquiera salen. No sale ni bien ni mal, no sale el test.
Pero yo cuando voy a una farmacia y pido un test que me puedo hacer en mi casa, el que puedo tener
opción... Se les explica correctamente la utilización, la forma correcta de utilizarla se le debe de explicar a cada usuario para que lo tengan claro. Pero no obstante, es una prueba que, no siendo invasiva, resulta un poquito desagradable, porque te tienes que introducir como aproximadamente unos 2,5 centímetros la turunda dentro de la fosa nasal. Entonces, una prueba un poco desagradable, no duele, es indolora, pero es incómoda. Entonces, el primer error normalmente empieza ahí, en la toma de muestra. Al no haber suficientemente muestra, la prueba sale, es inválida, es una prueba inválida.
Después hay otro también que es como...
Y es la precipitación, que nos pasa los días suficientes en contacto, desde que ha habido el contacto con el positivo. Entonces, si el contacto es tan reciente, la carga viral no ha aparecido todavía en el organismo. Entonces, puede ser que sí que haya contagio, pero no sea detectable en el test porque la carga viral es mínima. Entonces no se detecta. Eso da una falsa sensación de confianza donde nos creemos que ya no, que no pasa nada, y realmente estamos contagiados y estamos con el riesgo que podemos estar contagiando a un tercero. Nos da la sensación que estamos protegidos y realmente no lo estamos.
En este momento, los tests que se venden en las farmacias son para las fosas nasales, y también hay otros tests
que son... Hay otros que son de anticuerpos, que son con toma de la muestra sanguínea, es de sangre, con una gotita de sangre. Pero esos son más como para confirmar que se ha pasado la enfermedad y para ver la inmunidad que ha generado esa enfermedad. Estos requieren todavía más tiempo desde el contagio. Entonces, estos, los anticuerpos, hasta los 7-10 días del contacto no aparecen, todavía necesita pasar más tiempo.
Por lo tanto, los que se aconsejan son los de las fosas nasales.
Sí,
tienen que hacer
como primera opción siempre.
¿Hay suficientes? ¿Se han repartido suficientes en las farmacias?
Hay suficientes test, lo que pasa es que hay una alta demanda y entonces se están agotando, pero porque ha habido un poco, bueno, pues la demanda de las cosas, de la novedad, y entonces un poco está habiendo más demanda de lo previsto. El que tú te hagas el test y en ese momento no te salga negativo, repito, no significa que estés exento de llevar mascarilla, de mantener distancia, de lavarse las manos, de tener una correcta higiene. Eso no significa que eso no se vaya a llevar, y eso no significa que no se pueda estar contagiado y nos dé una falsa sensación de seguridad. Uh-huh. Y con esto tengamos carta blanca para hacer lo que queramos. No, la carta blanca no existe todavía.
Uh-huh. ¿El precio de los test es unitario para todas las farmacias, o hay,
no,
cada farmacia
el
tiene...?
El rango de precios oscila entre 7,5 euros a 8,5 euros aproximadamente.
Uh-huh. Y después... ¿tendría que haber permitido a las farmacias que esto se hubiera vendido mucho antes?
Yo pienso que sí, porque si hubieran casos sospechosos, se hubieran detectado con rapidez, eso permite acudir rápidamente al centro de salud, rápidamente aislar a los contactos directos, permite toda una rapidez de acción que de la otra manera... información no se tiene. Entonces se hubieran adelantado mucho y hubiera dado una aparte de la rapidez de gestión, hubiera descongestionado también el sistema sanitario, los centros de salud.
Otra pregunta que
atención
también
primaria.
Yo sí. Me hago muchas veces es ¿podría ser la farmacia la que practicara esas pruebas a los usuarios en vez de llevárselos a casa?
Pues probablemente no, podría hacerlo perfectamente. De hecho, en Galicia se está haciendo así. Se podría hacer porque con la toma en la farmacia garantizas que la toma de muestra sea correcta. Esa garantía la tienes. Entonces, los falsos positivos por un error en la toma de muestra prácticamente serían nulos.
¿Ustedes en su farmacia son libres para poder dar ese servicio? ¿La administración pública les ha puesto algún tipo de límite?
Sí que está el límite en el momento que son test de autodiagnóstico. Eso significa que cada usuario se lo tiene que realizar en su casa.
¿Y
el... No son test para realizar en una farmacia, está arreglado como test de autodiagnóstico y eso es lo que marca ahora la normativa.
Pues Asunta Ferrero, muchas gracias por habernos informado.
Gracias a vosotros.
Porque la verdad es que andamos bastante perdidos, ¿eh? No sé yo si a usted le ha pasado esto con los clientes que le han ido llegando estos días.
Sí, es que ha habido más desinformación a veces que información, pero bueno, se solventa con entrevistas como esta. Muchas gracias, Susana.
Desde la Plaza de Colón, desde la farmacia de Asunta Ferrero, muchas gracias y buenos días.
Adiós, buenos días.
No me alcanza, siempre ando en alta, yo no ando en eso. Hoy me desacato, pa' gastar par de peso. Envidia no me alcanza, siempre ando en alta, yo no ando en eso.
Dale, que te dale pipo, 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 dale pipo.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Ja has sol·licitat la targeta FemPoble? Rebràs un SMS amb indicacions d'on recollir-la i podràs començar a utilitzar-la en més de 170 negocis adherits a la campanya. I tu, encara no la tens? Sol·licita-la en vilatenda.com i gaudeix de les bonificacions comprant en els establiments de Villarreal. Comprant al poble, fem poble. Una iniciativa de l'Ajuntament de Villarreal i Fundació Caixa Rural Villarreal.
Impremta Llorenç ja porta 25 anys al teu costat oferint-te tot tipus de servei d'impressió. Però no només això. A Impremta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.impremtallorenç.es. Troba-la al carrer Àngels número 17 de Villarreal.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Hago salto, pura, papayo, Mr. Worldwide, dale.
Echa para allá, todo lo malo echa para allá. Echa para allá, todo lo malo echa para allá. Echa para allá, todo lo malo echa para allá.
I ara tenim una molt bona notícia, perquè Laia Vilanova, que ella forma part del col·lectiu de Compromís Villarreal, se presenta per més compromís i se presenta com a secretària comarcal. Cuidao, que no és res. Bon dia, Laia.
Bon dia.
Anem a veure, quina gana de lluitar tenim, no?
Bueno, al
final és... Jo soc molt peleona i n'hi ha vegades que cal pegar un pas endavant i intentar millorar la vida de la gent que ens envolta i intentar millorar els nostres col·lectius i intentar millorar
¿Qué significa?
La nostra societat, en definitiva.
Què significa ser secretària comarcal, Laia?
Realment és un càrrec orgànic, és simplement ajudar els col·lectius de la Plana Baixa i de l'Alt Millars a nivell organitzatiu com a partit, com a Més Compromís, com a una de les pates fonamentals de Compromís. I, per tant, el que significa és intentar ajudar a tots aquests col·lectius per a que puguen desenvolupar les seves feines als seus municipis de la millor forma possible.
Se presenta una llista unificada, és a dir, estàs tu i està Quique, que és d'Almenara, que també és regidor, bueno, ell és regidor en Almenara. Suposo que està clar que aquesta llista és la que tindrem, que serà Laia Vilanova i també Quique Castelló, no?
Sí, en principi, fins on jo sé, no hi ha ninguna altra llista, és una llista que ha intentat tindre en compte totes les sensibilitats que hi ha al si dels nostres col·lectius. Nosaltres som un col·lectiu que som, com diria jo, som molt contestons, no? ens agrada molt debatre, ens agrada molt posar en dubte i posar-nos en qüestió inclús a nosaltres mateixa, perquè pensem que això és la base de la democràcia, no? El fer cas sempre al que diga un, sinó treballar entre totes i tots i intentar totes i tots aportar. I, per tant, és una llista que té representació de quasi tots els municipis en els quals nosaltres estem implantats com a Més Compromís. I clar, a mi m'era essencial que Quique fos el meu secretari d'organització, que fos aquesta mà dreta que necessite, perquè bueno, Quique és un xic jove que té un futur polític bestial, que en la seva joventut és el portaveu d'Almenara, ha sigut secretari general dels joves a nivell de país, me referís que és un xic que té un bagatge polític tan orgànic com institucional bestial, i la veritat és que comptar en ell de mà dreta és un luxe, i més enllà de qui, que és tota la llista que hem conformat, que hi ha gent que venim llevant de la militància de base, com puga ser jo, com puga ser Maria José Bodí de Borriana, com puga ser Guillem Roig de la Vall, i gent en experiència municipalista, com puga ser Raúl Soria, que és portaveu de Compromís a Betxí, on tenim una gran alcaldia, com puga ser Gabriel de La Llosa, o com puguen ser tantes i tantes persones que estem conformant aquesta llista, i ja t'he dit que venim des de la part orgànica, des de la part institucional, i a gent de totes les edats. Hem fet una aposta molt clara per la gent jove, perquè la veritat és que tenim un col·lectiu jove que és espectacular i volem donar-los aire i volem que tiren, perquè sabem que els joves són el futur d'aquesta organització, i la veritat és que tenim uns joves meravellosos.
Això serà avui, aquesta presentació, sí. On serà, quina hora serà?
Esta vespre a les 6:30 a la BUC de Vila-real. Fem ese congrés comarcal en el qual s'elegirà l'executiva comarcal, que esperem eixir, perquè esperem que no hi hagi una altra llista alternativa, però s'ha de votar. I a part s'elegiran també els consellers nacionals, que seran les persones que ens representaran com a comarca a les altes institucions del nostre partit.
Jo esta pregunta te la faig, Laia, a nivell periodístic. Jo sé que tot el món tenim accés, però imagina que està algun ciutadà de peu que vol tindre un contacte més estret en el que és Més Compromís. N'hi haurà lliure accés?
En principi és un congrés, és un acte intern del partit, i per tant no... jo no soc l'organitzadora del congrés, jo simplement me presento, però hasta on jo sé és un acte només per a la militància, però qualsevol persona que vulgui apropar-se a nosaltres, farem moltes més activitats, i inclús jo crec que si s'arrima per allí no hi haurà cap problema, però en principi és un acte intern, perquè és un congrés, és pues, com el congrés nacional que vam tindre farà 3 setmanes ara de Més Compromís, no? Que en aquell moment érem el bloc i o com qualsevol congrés de qualsevol partit.
Sí, el que passa és que a voltes, a Més Compromís, a lo que antes era el bloc, se'l diferencia per la llibertat i per la transparència de que la gent té amb un to accés a l'hora de poder conviure amb vosaltres. Per això els feia aquesta pregunta. Perquè a mi aquesta pregunta este matí me l'han feta, eh?
Sí.
És curiós,
en principi,
eh?
Sí, en principi són Sí, jo entenc que, i és una, ja t'he dit que te contesta a nivell personal perquè no sóc jo l'organitzadora del congrés, ho està fent l'anterior secretari comarcal, però a més això està arreglat per uns estatuts i per tant tampoc te'n pots dir, però no hem tancat mai la porta als morros a ningú i dubte molt que avui sigui el primer dia, però que és una qüestió interna, me referís, no va haver un debat polític més enllà de com ens organitzem, com anem a treballar la comarca i com anem a treballar per assolir els grans reptes que tenim de futur, com poden ser l'aconseguir per fi i ser diputat provincial per la demarcació de Nules, que el tenim a fregar, sempre ens quedem els primers de la cua, sempre sí. I tenim que pegar-hi s'espenteneta i la veritat és que són grans reptes de futur com a organització i tenim que abordar-los i ja et dic, serà més una qüestió interna, és una votació interna, la nostra funció és interna, és de treball de partit i per supost que nosaltres som un partit accessible on tot el món suma, totes les mans són benvingudes i no sobra ningú i per tant dubte molt que se li tanqui a ningú als morros la porta, però sí que és veritat que a l'hora de les votacions segur que només podem votar aquells militants en dret a vot de la comarca, vamos.
En este cas, sí que quan ja estiga conformat i ja siga públic, sí que ja vindrà a contar-nos tots aquests projectes que volen posar en marxa, imagine, no?
Sí, jo ja saps, Susana, que jo quan me crideu vaig i Quique, jo crec que t'he de ficar-li ja un llit perquè sí, està sí. Cada 2 metres ahí.
La veritat és que sempre que tenim algun dubte d'aquella zona és una persona que està sempre a l'abast nostre, és dir, no tenim cap ningun tipus de problema. Espero que tot vagi molt bé, que siga el que vostès esperen i que des de luego el ciutadà puga gaudir de tot el que aconseguisquen.
Esperem que sí i això, i si algú vol animar-se a arrimar-se, ja te dic que mai sobren mans en compromís en qualsevol dels nostres municipis, mai no sobra ningú i en això anem a treballar, en sumar la màxima gent possible.
Moltes gràcies, Laia. L'esperem prontet, així a la ràdio.
Quan vulguem. Un beset.
Moltes gràcies i bon dia.
Adéu.
Familia, el futuro, los niños y las amas. Estos artistas no son hombres, todavía hacen vivir en la cama. Lo que son es actores, porque le encantan el drama.
That's what I say. Echa para allá, todo lo malo echa para allá. Echa para allá.
Estás a la 92.2 FM.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
César Inisorum, los acaricidas a base de Exitiazox originales de Certis. Ambos productos con la mayor dosis de uso de 800 gramos hectárea frente a 375 de otros formulados del mercado. Y con mayor volumen de uso de 4.000 litros de caldo por hectárea frente a los 2.500 de otros productos. Duerme tranquilo y no corras riesgos en tu cuaderno de campo. En Certis, trabajamos hoy por la agricultura del mañana.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
No cargues con más peso. Aguacas, distribuidor de aguas minero-medicinales para empresas y particulares. Aguacas, agua de vejí, sorotana, benasal, cortes y solán de cabras. Tú eliges la calidad, marca, formato y tamaño. Con Aguacas ahorrarás en esfuerzo, tiempo y dinero. Infórmate en el 964 10 39 40 o en aguacas.com.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica de confianza en Villarreal. Somos especialistas en ortodoncia invisible, implantes y estética dental. Diseñamos tu sonrisa y financiamos tu tratamiento. También trabajamos con compañías de seguro. Visítanos en la calle Pérez Gil de Villarreal. Conócenos en nuestra web clinicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048 y pide cita. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Prepárate para el buen tiempo con Aluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Río Huebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es.
Ingredientes para hacer una paella: un kilo de carnicha, cuarta de tabella, 100 gramos de tomaca, 200 de bachoqueta, una cuarta d'ol, un litro de olla de baixeta, un bollit mall en olla de Madrid, mig kilo de magre, mitja quarta garrofó, un paquete de safra, una cullera de pimiento, golpe d'arròs per cap, sal de cuina, pa, quatre persones i pa la veïna.
Bello cree que si algún no sabía la receta de la paella valenciana auténtica, la de veritat, pues ve, Santi Cortés nos la acaba de oferir en una bonica cançó. Bon dia, Santi.
Bon dia.
Bello cree que no es diumenge, pero anem a fer con fam, ¿no? Ya para la paella del diumenge, ¿no? Porque si ya un día que es mencha paella, es el diumenge.
Pero de poc no es dijous, después parlarem.
Clar,
és que sí. Ja, parlàvem abans del programa que ja tinc un lloc on refugiar-me, perquè això de les paelles desperta passions i si algú s'enfada per, jo que sé, els ingredients que dic o coses d'estes, doncs em puc exiliar després d'aquest programa a les Alqueries, no?
Sí.
M'acollireu.
Jo t'acolliré a la meua casa, no patir.
Moltes gràcies. A veure, un valencià mitjà, jo calculat les setmanes de vida, 80 anys, una cosa així, pot menjar entre al voltant de 8.000 paelles en sa vida.
Quan has dit?
Unes 8.000 i escaig. 8.000. Si contem les de dijous, unes 8.000 paelles almenys.
Les de dijous.
Com a valenciana has d'haver menjat, quan moriràs hauràs menjat almenys 8.000 paelles.
Hi ha que contar-ho, no? Però sí. Sempre està bé, no? Però anem a parlar, Santi. Paella o arròs amb coses?
És la primera pregunta que ens hauríem de fer és què és una paella.
Sí, sí.
Que tothom ho sap així, és com una ofensa fer-nos aquesta pregunta, però vejam, a veure, hi ha un fenomen que és el de la metonímia, ja comencen parauletes de llengua, i és que li canviem el significat a la paraula. La paraula paella en origen és una sartén,
sí.
Però en el fenomen de la metonímia ara el que significa avui en dia és el plat en si, en tot el que acompanya a la paella. I no només és este el nom, hi ha llocs on li diuen caldero, també, no sé, hi ha diversos noms, no? Quant als ingredients, doncs...
Sí, fixa't, això que dius de caldero, a Santa Quitèria, que repartixen calderes a Almassora, la caldera, lo que porta dins, no és a lo millor com el tombet de bou a la, de la resta de pobles, sinó és també una mena de paella, no paella, no és paella perquè es fa dins d'una caldera, però sí que és un arròs molt, molt diferent, ens recorda a això, però no és.
Això ens porta a la primera, entre cometes, ofensa, que recordo una persona que es va enfadar quan vas dir això. En un origen, la paella no es feia en el paelló tal com l'entenem avui dia. Per què? Perquè això és de metall i això ve a partir de la revolució industrial, de la metal·lúrgia. Per tant, la paella, tal com la coneixem avui dia com a paella valenciana, sembla ser que l'origen és del segle XIX. La paella antiga es feia en un perol de fang.
Ah, veus, veus.
Perquè pues, no n'hi havia metall, això sí. Va vindre la metal·lúrgia.
Pues, la caldera sí que ha, en Almassora ha digivolucionat a, sí, a, diguem, també a aquesta metal·lúrgia, no? Però que a lo millor al principi era un caldero de fang i d'ahí ve i és molt, molt, molt similar a la paella, no?
Per això hi ha arrossos que es continuen fent en el calderet de fang, l'arròs al forn, per exemple.
Per exemple.
Hi ha una imatge, jo crec, idíl·lica, que és en la pel·lícula que està a YouTube, del Virgo de Vicenteta, d'aquesta obra fantàstica de Bernat i Baldoví, un sainet valencià per excel·lència, que estan menjant-se una paella davant d'una alqueria en una cullera de fusta.
Sí, sí, sí.
Doncs
sí,
esa és la imatge és la de la imatge, paella perfecta.
Escolta, tots vestits de saragüells i fallers i tot això, val? Si no, saixina i després uns fartonets a l'orxata.
Correcte, després de postre, no? Per a caure rodant.
O la piloteta de frare, el que tu vulguis.
Una cosa curiosa, la Conselleria d'Agricultura l'any 2011 va aprovar una recepta com a l'única vàlida. Ah, i per tant en denominació d'origen.
Això, així no hi ha discussions, no?
És el cuiner Rafael Vidal, l'encarregat, el que va encapçalar tot això, i dia que per a ser la correcta havia de dur oli, pollastre, conill, ferraura, que són les batxoques que diem així, de ferraura, aixina, sí, garrofó, tomaca, aigua, sal, safrà i arròs.
Veus? I així a mi em falta, perquè clar, això va en funció de les variants, no? Me recorde que vaig discutir també una volta en gent de València que no entenien com així ficàvem pimentó, o sigui, el pebrot, la pebrera, el pebrot, i també així solen ficar carxofa, que a altres parts tampoc es fica.
És que n'hi ha variants i clar, dins del que va aprovar la conselleria s'admet, per exemple, que a Benicarló li fiquen carxofa. És que,
o sigui,
si no,
Benicarló vos ho permetem, no?
El cas de la pebrera ho ampliarem més tard, però clar, la pebrera realment on s'ha de ficar és als arrossos de peix, diuen.
Bueno, pues a ma casa se fica, que jo me la menche jo, o sigui, que no me la furten.
Un altre ingredient que admet també el decret este de conselleria, doncs són el que s'anomena les baquetes, que no és que fiquem una vaca dins de la paella, sinó com vessa tot el món, són els caragols blanquets.
Sí, sí, caragolets.
Que diuen, jo això m'ho dia a ma abuela, jo no sé si... És que, clar, ahir has d'anar a la muntanya. Que els millors caragols per la paella són els que trobes entre el romer. Ah. Mel de romer, doncs caragolets que trobes pel romer, i això són els millors. Ara tots a buscar caragols per romer, no feu malesis,
Sí, per favor, sí. I també està la variant de ficar-li pato.
I ficar-li pato també s'admet com a variant, perquè això és propi sobretot de les comarques centrals. Està molt bona, per cert.
Sí, sí, la veritat. Però ara anem a parlar de la història de la paella, perquè jo crec que molt poca gent, o sigui, discussions trau, però la història tal qual i d'on ve aquesta paraula, pues com que no?
Bé, sembla ser que el desenvolupament de la paella ancestral doncs devia ser entre el segle XV i XVI, perquè ja trobem literatura, segons el que ens diu un autor, que és Francesc de Paula Martí, al segle XVI, ja no de la paella, sinó d'imitacions, subratlle, que es feien a Catalunya,
no?,
i a Múrcia.
Home, escolta, que no sé com se van afegir lo de les bandes de música, no?
Efectivament,
ahí.
Així vam aprovar un decret sobre això a Vila-real. Així que hi ha receptaris, un del segle XVIII, en la llibreria episcopal, on ja se cita la tècnica per a cuinar el plat. Ja al segle XIX es troben referències explícites que citen la paraula paella, però moltes vegades apareix en una perífrasi, és a dir, arròs cuit en paella, anar de paella, etc. És un plat rural i és un plat de llauradors.
Sí.
I ho dic amb orgull, però també és el que va provocar en un inici que no poguera competir en altres cuines, com la cuina francesa, perquè es considerava com una cosa d'ahir, dels llauradors.
Sí, no, i per això la paella també els ingredients van canviant en funció de la de l'època de quan es faixa, perquè per exemple, carxofa a la paella en l'hivern, però a l'estiu no es fica perquè no hi ha carxofa.
I això és, el més sa que n'hi ha és menjar el que siga de temporada i de proximitat, així que
Val.
La gran pregunta.
Amb pebrera o sense pebrera? La de ma casa amb pebrera, que me toca a mi. O sigui, això és aixina, eh?
Bé, vaig a fer diverses referències, perquè això és com la pizza amb pinya. No sé si has sentit, sí. I és que n'hi ha pàgines sobre això i tal.
No, ha... es comença ja mal. Madrid, sí. Nombra Madrid, a Madrid. I correcte. Madrid no és experta en paelles. No. Vos ho dic jo, que no és experta en paelles.
Jo crec que l'origen és Madrid, ja que el 1885... es quan apareix en un receptari novíssimo manual pràctico de cocina espanyola. I ahí apareix una paella que porta, entre altres coses, pebreres senceres fregides. No a trossets, com l'expliquem així, sinó una pebrera ahí dins.
No, això el no pato, té cap ni peus.
Això no té ni cap ni peus. Llomello, que diem així, anguiles, salchiches,
oh.
És a dir, això és una afrenta a la paella.
És una... es que si jo vos he dit que Madrid no sap fer paelles, és que no sap fer paelles.
Una curiositat sobre l'origen de la paella que m'havia deixat abans és que els oranesos són els que viuen a la ciutat d'Orà, al nord-oest d'Algèria.
Sí.
Que apareix en una novel·la que hem parlat així alguna vegada, que es diu La Pesta, d'Albert Camus, uh-huh. Que és del 1947, i ja parla de tot el que està passant avui dia amb la pandèmia.
Sí.
Doncs en aquest poble diuen que són ells els que han inventat la paella. Mira tu,
ja està, perquè hi ha gent que s'està ficant i dir que és d'ells. És nostre, això està més clar
perquè
que l'aigua.
Perquè diuen que ve de la paraula àrab baïlla. I allí realment sí que tenen un arròs amb fruits del mar. A veure, està clar les influències orientals i
sí,
tot això, eh?
Sí, això no ho podem negar, no ho podem
però
negar.
Però la paella és valenciana.
Ho direm aixina, en lletra menuda, quasi, no?
Gran.
Anem a parlar ara de les varietats, perquè hi ha diferent, no? I sobretot, últimament, molta varietat, no?
I així al poble les fan boníssimes. Els restauradors d'esta ciutat fan unes paelles que
clar que
veniu
sí, clar que sí.
Dins del que ens permet la pandèmia, però veniu que paga la pena. La paella valenciana, que ja hem parlat, i ja hem parlat del sofregit, verdures de l'horta, com la batxoqueta, les carxofes de vegades, els caragols de vegades, el pollastre i el conill, que jo me vaig fer una aposta en una amiga alemanya, després te contaré una història, que si...
Rocambolesca, segurament. És com...
Rocambolesca, sí. Que si em trobava conill trossejat a Alemanya, jo feia una paella per a tots els meus alumnes de castellà que tenia allí. I vaig acabar fent una paella gràcies a una persona que tenia un local de paelles per emportar en mig de Bon, un senyor que era d'Alzira, que me va ajudar en la comanda. Va pagar la Universitat de Bon, i de moment me vas trobar ahir enmig de Bonn, d'Alemanya, repartint sangria i paella en plats de plàstic tal com ho fem així.
Que meravellós, o sigui, m'agradaria que ens dugueres imatges d'aquesta hazanya, això és com una hazanya.
Igual es trobe, però és un d'aquests moments que dius, jo què estic fent? O sigui, sí. Vas vindre així a treballar de profe de llengua i estic repartint paella.
És que és el que més li agrada als alemanys, no?
Els encanta. Sí. Una altra paella. La marinera o de marisc?
Clar, aquesta és molt bona, no? Que ara mateix és això que es diu, arròs del senyoret, per favor, no? Per ni tacar-se ni res, ni que tingues que pelar les gambes ni res.
De l'arròs del senyoret també volia parlar, uh-huh. Perquè ja n'hi ha, a principi del segle XX, 1902, un periodista, Lluís Permanyer, que parla d'un arròs similar, però era el mateix, que s'anomena arròs parellada. És a dir, això ja té la seva història, eh?
Ja té, sí, o sigui, que no mos creguem ara que hem inventat Roma, no?
No.
I després de la paella mixta, que a mi la paella mixta no és algo que em fa gràcia. En Masterchef ho diuen mar i muntanya, no? Un mar i muntanya.
Un mar i muntanya, sí, perquè té de tot, té peix i marisc. Hi ha gent que pensa que això és una afrenta, també, però... també hi ha un sàndwich que s'anomena el sàndwich mixt, doncs a mi em recorda el nom, això no té res a veure, però bé, sí, una de les classes de paelles.
Sí, i de les altres? Així, en general?
Doncs bueno, hi ha, no sé, de molts tipus de... que no sé si anomenar-los de vegades a, no, sí, arròs en coses.
Sí, arròs en coses. Anem a parlar de l'arròs en coses. Jo que estava en una residència a Madrid, me recorde una blasfèmia, perquè això és blasfèmia, saps? Que me van portar un arròs en moltes coses, entre elles un ou dur enmig de l'arròs groguet. I clar, algú va dir: això és paella, i a mi se me va trencar el cor. Però és que les meues companyes feien un tipus d'arròs que en volta de ficar-li conill o pollastre, li ficaven pincho moruno.
Ai, bé,
i clar,
favor.
Deien que la paella que més les agradava a elles era la del pincho moruno. I jo les vas mirar i les vas dir: això no és paella, no? És una altra cosa, però no és paella.
A mi una vegada, i m'ha vingut ara al cap, un altre viatge que vas fer, que vas treballar a Irlanda, i vas treballar a la Guinness, això ja ho contaré algun dia, doncs vivia amb una àvia que em llogava una habitació i li vas fer una paella, va comprar el paelló, el safrà a buscar-lo per tot a Dublín, increïble. I ja quan ja la tenia feta, me'n vaig un moment a torcar-me les mans, i ja, bueno, vas tardar una miqueta, i m'havia preparat una corona de creguilles fregides
no.
al voltant de la paella no. per a decorar-la. Això és una blasfèmia. Blasfèmia. Però n'hem vist moltes, sí. Valencians, sí, sí, de blasfèmies sí. d'estes.
Escolta, en les variants de paella, saps quina te falta? Sí. La de mamare.
Ah, bueno. I això és una de les variants fonamentals.
Òbviament, òbviament. És que com la de casa... No hi ha cap, Santi, ho sé, no. Que jo afortunadament els meus sogres fan la paella bona, molt bona també, perquè trobar-te a casa d'unes persones que no fan la paella bona i tindre que viure amb ells molt de temps i que no estiga bona la paella, cuidao, Santi.
La veritat és que sí.
La veritat és que sí, no? I posaries una rata a la paella? Què és això, Santi?
Bé, a veure... jo no sé si ho has sentit, que la postguerra ficaven rates, bé, eren rates d'aigua. Les rates d'aigua no són rates de clavegueram, és un altre tipus de rata, passa que es diu rata i realment fa un gust, diuen els que ho han tastat, molt similar al conill.
Escolta, això són els huitos, no?
Una cosa, sí, els huitos,
exacte. Els huitos.
Sí. A més, així a Vila-real li diem huitos, els conillets d'Índia, per a qui no ho sàpia.
Suposa
que per l'onomatopeia, perquè fan huit, huit, huit.
Sí.
Sempre s'ha dit que era per això, sí. Doncs jo sí, m'agradaria tastar-la, per què no?
Clar que no, no? Bueno, clar que sí. I ara ens n'anem directament... a l'empedrao, no? Perquè així en Vila-real, pues això és molt, 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 molt típic.
Bé, més o menys jo crec que la recepta és que portava hecho salat, encisam, obledes, endívia, ais tendrets, salsa de tomaca, les batxoques, que s'han de bullir prèviament, sembla ser, i hi ha variants que se fiquen, les baquetes, que he dit, i el conill. És típica de la tardor, que és temps de caçar, i per tant, del parany.
Uh-huh.
Així que és molt típica de Vila-real, així se fa molt en festes. Jo me la recordes, la fan de nit, allà a les 3 de la matina, un concurs que es fa normalment,
sí,
però
sí.
És molt típica de Vila-real i del Paran.
No, sí, però estem veient com moltes varietats que tenim així, no? Ja no tan sols de paella, sinó de plats cuinats, no? Amb l'arròs, que ho similen però que no ho són, tipo l'arròs negre, per exemple, que se me ve ara mateix al cap, no?
L'arròs a banda, que
sí.
Fins i tot en castellà te veus ahí, hacemos l'arròs a banda. I dius, explicació perquè, simplement perquè el caldo el cuinaven a banda,
que,
és a dir,
clar,
a part. I aleshores ahir feien un calder de peix i de marisc i després en això és en el que feien l'arròs.
Clar. I després també està el típic que... Què t'agrada més, la paella o l'arròs al forn?
Ah, sí.
Clar, això també hi ha equips, això és com el Real Madrid i el Barça, eh?
Per a mi n'hi ha preguntes d'estes que és com preguntar-te si estimes més ton pare o ta mare. És que són de resposta molt difícil.
Molt, molt difícil. I després jo, per exemple, m'agradava molt l'arròs caldoset. L'arròs caldoset, que té com els ingredients de la paella també, però en caldoset.
És que l'arròs caldós és l'origen de la paella també,
clar.
Perquè l'arròs sec, que es diu, és a dir, que no té el caldo, això apareix més a partir de la metal·lúrgia també. Per què? Uh-huh. Perquè la metal·lúrgia te permet fer el recipient més ample, més gran, per tant l'aigua, diguem-ne, que es cuina d'una altra manera i es pot quedar sec. Però quan es feia en el perole de fang, doncs es feia quasi sempre arròs caldós, arròs meloset, com a molt, que el meloset ja sabeu que és ni caldós ni sec, és ese punt ahí tan mel.
Que clar, melós. Melós, no? Sí. Pues, Santi, és que queda molt poquet per a les dos, val? Anem a fer una pauseta de publicitat, perquè jo crec que la gent li està entrant un poquet de fam, que s'agarre algo per fer un vermudet i que tornen, però en festes.
Molt bé.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Aprovecha las nuevas instalaciones multimarca de SEAT, Cupra, Opel y Mazda en Villarreal, del grupo M Automoción, en las instalaciones de siempre de SEAT Villarreal. Te esperamos.
Bé, i després d'aquesta pauseta de publicitat i de fer tot aquest recorregut per la paella valenciana i per les seus variants, pues anem a parlar de festa, que quines ganes tenim de festa i minxar-nos un paello. Se pot en 10 persones a l'aire lliure, no? Quasi. Bé, i a l'interior també. Però nosaltres volem, pues, això, paelles multitudinàries i tot això. Quan es menja una paella, Santi?
Jo crec que un dels moments que va als ulls, a la retina, és precisament les festes.
Les festes.
Les festes, però no només les festes majors de les ciutats, també les de carrer, també les festes familiars. Vull dir, què és una festa valenciana sense una paella i enmig?
No, res, o sigui, ho sentim, però no és, això no és festa ni és res.
N'hi ha algunes tradicions en aquestes festes o en altres, no? Que de fet sí que volia dir que a Sueca, ja des de l'any 61, se fa un concurs internacional de paella i és una festa declarada d'interès turístic internacional, no provincial ni internacional.
Internacional, sí, per això el còmic Eugeni Alemany es creu l'expert, no? L'experto paellero, diguem, no?
Efectivament. Una cosa també, jo he vist un nom que m'ha semblat curiós, que és exocuina i endocuina. Exocuina és la cuina que fas al carrer i endocuina dins. I per a l'exocuina... Això és molt tècnic, eh?
Molt, molt tècnic, sí.
És molt típic així, com tots sabreu, que siguen els homes els encarregats de guisar la paella. Ahir jo ja no vaig a ficar-me en temes de patriarcat i coses d'aixes, però és una cosa típica d'ací que els homes siguen els que cuinen en la exocuina, és a dir, quan cuinem al carrer.
Sí, però la endocuina és de dones, eh? En ma casa...
En ma casa no volia entrar en el tema,
exo
però...
Exo i endo és ma mare la encarregada de la paella, eh?
Correcte.
I després també de tallar el meló, que això també ho fan els homes, pues també. En ma casa ho fa tot ella, ho reivindique.
Però és curiós que hi hagi com coses atribuïdes... Sobretot jo la diferència que trobo més clara és exocuina i endocuina. Vull dir, l'endocuina sol ser femenina i l'exocuina masculina. Hi ha les conclusions que les traguen els oients o tu mateix, no sé...
jo, perquè això ho estaran dient moltes sense casa. Jo?
Això d'anar al Maset o a la Barraca, bueno, nosaltres anem al Maset, a Vila-real, sembla que ja està documentant des del segle XIX. És típic, típic d'ací, anar al Maset i la llenya de taronger.
De taronger. Escolta, i poc es parla d'ací, als nostres voltants, que per exemple, a la Pasqua, anàvem a passar la Pasqua a algun lloc i sempre estava el paello, que ara no, o sigui, els paelleros, que no es pot utilitzar, però ahir els típics llocs aixina de pedra estaven habilitats per això, o sigui, imagina't la cultura que teníem ací, encara que ara no es pot realitzar, no?
Per incendis i coses.
Clar.
S'ha de dir que aquestes paelles al carrer, sobretot les de les penyes, normalment és l'Ajuntament el que dona els ingredients a les penyes, i així doncs el fa el típic concurs, no? Que sempre fa tanta il·lusió guanyar.
Sí, exacte. Paella del Dijous. És que hi ha paelles els dijous. Els dijous paella. Sobretot així a la Comunitat Valenciana, no? Diguem que als bars, el menú del dia, en dijous et trobes una paella.
L'origen d'això és molt bonic. Jo no sé si algú dels oients ha estat a Polònia.
No.
I a Polònia n'hi ha una cosa que s'anomena el bar de llet. Què és el bar de llet? El bar de llet eren els bars de l'època comunista on la gent anava a fer-se els àpats bàsics, els àpats, diguem-ne, per a subsistir, no? Amb ingredients típics de la cuina polonesa. Bé, doncs ací teníem una cosa que s'anomena les fondes de sisos. I què és una fonda de sisos? Això és una espècie de bar de llet a la valenciana i que sobretot agafa força en l'època de la Renaixença, de la Renaixença, de la cultura valenciana, de la llengua, tot això, i dormir en una fonda d'estes costava un ral. Un ral és el preu per passar una nit, que és el que significa el sis. I l'àpat, la paella, costava dos rals. Per això s'anomenen fondes de sisos. I aleshores era molt típic fer així en dijous la paella. Esta és una de les teories, la de la fonda dels sisos. L'altra teoria sobre el dijous paella és que diuen que a l'Espanya franquista les criades solien tindre festa dijous. Aleshores, els dimecres deixaven tot preparat per a que la senyora de la casa només haguera de ficar el caldo i cuinar el plat, perquè com el dijous era el dia lliure, i així es va crear esta tradició. Una altra teoria és la que s'anomena del repartiment tardà, que és que, com que els pescadors lliuraven diumenge, dilluns era el primer dia que se podia comprar peix fresc, que es venia primer a la part de la costa i el que sobrava es repartia per l'interior. Però com antigament no n'hi havia els cotxes que tenim avui en dia, sinó carros, no arribava el gènere a les poblacions fins al dijous. I quan arribava, doncs es feia la paella. Per això, dijous paella. Llavors he donat les tres teories.
La veritat és que sí. Escolta, que hem dit, i si algú ha anat a Polònia, enguany, així a Vila-real, ha hagut molta gent que ha anat a Polònia.
Al bar de llet, segur.
No, sí, segur que...
Doncs, i si no, a la segur, pròxima aneu al bar de llet.
Segur que si tornem a anar a una final de l'Europa League, pues, tornarem al bar de llet, no?
El bar de llet és un lloc a Polònia baratet, molt baratet, i que es menja, doncs, quantitat.
Quantitat,
molt
coses, bé.
I coses típiques d'allí. És que té tot el que un turista vol.
Clar. I, però és que les paelles al carrer, Santi, és que les troben tan a faltar en aquesta pandèmia...
És que així a Vila-real és un dels pobles, diguem, clau, juntament amb Castelló, les paelles de Benicàssim també són molt típiques, i aleshores, vull dir, és que és important, quan ve algú així de fora i ens veu fent paelles al carrer, és que li has d'explicar quasi tota la cultura i una sèrie de coses, no?
Sí, la veritat és que sí.
I la paella, i sí que ens hem de preguntar que jo a vegades em sap greu com no ha arribat més arreu del món, com la pizza,
perquè fan blasfèmies en ella, perquè fan blasfèmies en ella, i nosaltres som molt quisquillosos en el tema de la paella.
Efectivament, som més primirats. És que la pizza, no sé, a mi em sembla una cosa més bàsica, està molt bona, eh? Així n'hi ha,
sí,
restaurants que fan molt bona paella, cuina italiana.
Sí,
i he de dir que una cosa curiosa també, jo no sé si alguna vegada has sentit o has vist una paella amb salsitxes de Frankfurt.
Pues mira, la de ou dur crec que portava salsitxa o Frankfurt o algo així, és que com me ficaven de tot ahí dins.
Quan treballava allà un dia, doncs jo de vegades anava a la cantina dels estudiants, valia 1,50 € dinar allí, baratíssim.
I
ahí em feia passar per estudiant i ja estava dinat i tot. Total, que és que els alemanys són molt, molt confiats i...
Sí, clar, no, que no són com els espanyols.
Els professors també entraven, no feia cap trampa.
Val.
Doncs bé, doncs un dia això ficava valencianice paella, que te vaig enviar la cançó perquè està en internet també, paella valenciana i uns alemanys ballant, i tenia salsitxa de Frankfurt. I jo, clar, jo només me faltava com un jueu esgarrar-me les vestidures allí de la blasfèmia. Però sembla ser que esta paella té una tradició que també ve del franquisme a Alemanya, perquè Franco i Hitler, doncs com bé sabeu, eren amics, i d'esta amistat que no sé com la definiria, una amistat, pues, en fi, no la vaig a definir.
Amistat.
Doncs va néixer esta blasfèmia, que és la paella amb salsitxes de Frankfurt, que vaig tastar a la cantina de la Universitat de Bonn i que estava horrible.
Esa horrible, o sea, y, pero dius que bé, també...
Però els alemanys la van fer en tot el cor i jo crec que no sabien l'origen ni el per què.
Clar, i qui estava menjant-la, i qui estava menjant-la. Però sí que és veritat que hi ha altres ingredients, no, com... Que, per exemple, hi ha un xoc molt típic, que és el de la fallera calavera.
Ah, sí?
No? Que tens que guanyar-te 5 ingredients de la paella. Però en aquesta baralla hi ha un xorís. I si te toca la carta del xorís, pues no pots guanyar mai el xoc, no?
Sí, hi havia un cuiner molt famós que la va popularitzar no fa molt, a Anglaterra. Els anglesos són els que fiquen pernil salat i xorís i formatge manchego i altres aberracions sí. Paelleres.
Sí, la veritat és que aberracions totes, no? Però dites, perquè segur que tenim dites sobre la paella.
Mira, la primera te la dedique. És goig fan els ous a la cistella, però més a la paella.
Directament, no?
Sí, no, perquè com es parla de l'ou en la paella, doncs estàs teua.
Clar, val.
La gallina no ha post l'ou i ja té l'oli a la paella.
Ah.
És a dir, que es prepara ràpid o una cosa així, no?
Crec. Sí, la següent és de la marinera.
Tenim una masclista i una el contrari. Dona mal carada i paella foradada, mal per a la casa.
Sí, i la següent, vinga, que també és...
Home malcarat i paelló foradat, mal per a fer bondat.
Vinga.
Així ho repartim.
Sí,
no?
Ho repartim.
Qui té la paella pel mànec fa anar l'oli allà on vol. Aquesta expressió, sí, tindre la paella pel mànec, ja sabeu.
És molt d'ací.
El que mana té la paella pel mànec, no? Sí. Qui té la paella pel mànec, frits quan vol. És a dir, que fa el que vol, no?
Sí, exacte.
Ser més gormand que la paella, és a dir, quan t'agrada menjar bé, la gent que té fondo, que diuen, això és ser més gormand que la paella.
Sí.
Ser com la sardina de Blanes, que és de la paella i cau a les brases.
Directament.
És que tindré molt mala sort, vol dir això. Fer del cel paella...
Aquesta m'agrada molt.
És per veure algú que no és. És a dir, mira, t'estic venent una cosa molt bonica, molt útil. Vendre la moto.
Vendre la moto.
Fer del cel paella és vendre la moto. Llevar-se, alçar-se, millor dit, a toc de paella.
Ah,
és a dir, jo crec que això és que jo me'n recorde i ses nits llargues de festes que t'alçaves i ta mare va a dinar i tu sí. Encara estaves pensant. Mira, en la festa que t'havies això... Doncs això és alçar-se a tot
no,
de paella.
Disculpa, altra variant, la paella de ressaca.
La paella de ressaca.
Jo me'n recorde quan vaig arribar a Madrid li vas dir, però vosaltres què mengeu els diumenges? I me van dir, pollastre a l'as. I jo, imagina després d'una ressaca menjar-te el pollastre a l'as.
Sí.
Que horror.
Una altra és traure algú de la paella i ficar-lo a les brases. És a dir, quan dius, vaig a ajudar-te, i en comptes sí. d'ajudar, el que fas és ficar algú en problemes.
Sí, exactament. I per cert, no hem parlat, perquè això ja és ficar-nos en la cultura de menjar al paello, de com es té que minxar el paello correctament, no?
Ah, sí.
Això està, també és tota una cultura. Estan les persones que volen minxar el paello i les que no.
Recorde en un restaurant d'ací explicar-nos-ho, perquè tenien convidats de Madrid, justament. I doncs fas els típics triangles i, clar, quan arribes a la frontera, que se queda una línia entre el del costat i el teu, això sobretot si menxes de paello,
sí.
Si no t'ho fiques en el plat. I vas agafant, i jo el que faig moltes vegades és a la meva germana li furte la carn de conill i està més tendra,
sí,
i aleshores invadisc el seu triangle.
Clar, i la forma de repartir, perquè hi ha gent que és com el que te toque en la cullera de, no, al ficar el minxar al plat, a sí. l'escurar, no? Però... Escurar, no, escudellar, perdó.
Escudellar, sí.
Escudellar, al escudellar, no? El que toque després està qui no? Que... Qui elegís el que vol i que se te fica la paella, no? Hi ha que vol el fetge, la pateta de conill,
sí,
el muscle, no? Qui és més de costella. Jo sempre sóc la que es menja el rinyonet. El rinyonet
sí.
també és molt clàssic, no?
Sí.
I bé, escàndal. O sigui, ahir em vaig enviar una foto d'un paello de l'escut de Vila-real i jo me'n vaig quedar que sí. no vaig saber què dir. Perquè no sabia què dir. Em va aparèixer massa per la carabassa.
Jo crec recordar que això es va fer al 1919. Va ser la penya No Problem. I un escultor local que s'anomena Roberto Borpoveda. i va fer un paelló en la forma de l'escut de Vila-real, preciós, eh? I jo, com soc de Vila-real, ja ho saps, fins la medula, doncs me pareix una idea fantàstica.
Sí, però ja veurem si demà et diuen algo pel carrer i vens així a plorar que vols exiliar-te a les alqueries. Ja ho veurem,
bueno,
això,
me,
Sandy.
Me reserve i seas en la màniga per si de cas.
Per si de cas. Bueno, prometre que vos vas a ficar la imatge del paelló de l'escut de Vila-real per il·lustrar aquesta meravellosa secció amb el meu company Santi Cortés, que la veritat, Santi, jo ja me'n vaig de vacances, però me'n vaig amb un sabor meravellós, eh? Amb tu, com sempre.
Sí, així que suposo que este cap de setmana, espero que el gaudiu, però sobretot que gaudiu de la paella, que és història, gastronomia i, en fi, tantes coses que estimem, records, així que a gaudir del cap de setmana i de la paella.
I sense blasfemar en ella.
Això, no blasfemeu, per favor.
Ens n'anem fins l'altre, ens retrobem després de vacances, Santi.
Vinga, adeu.
Ai. Para! I comes.
Sabes que ya llevo un rato con hambre. Es diumenge y no he desdejunat.
Tinc fam.
Vi tu paellero con falta de lumbre. Abre unas cervezas que ya voy. Tú trae el arroz que yo ya llevo el pan. Nano fica en la casa y es tan fría. Solo de pensarlo se me pone dura. Oye, ya estamos bebiendo más de lo normal. Pon las alcachofitas a remojar. Pon el limoncito pa' que pille el gusto.
Arrocito.
Quiero que sopleas el pollo despacito. Deja que se dore bien el conejito. Para que le saque bien el sabor.
És que no l'havia escoltat encara. O sigui, he de defendre'm. O sigui, uh-huh. Això mos ho ha passat Santi Cortés.
Però em pareix una cançó digna d'escoltar, aixina, de forma despacito, no?
En forma despacito, sí.
Maria, és hora de despedir-nos, perquè, a més...
Sí, me'n vaig de vacances, adeu.
I el teu horoscopo que dia, fa un rato me l'has llegit i has dit puede pedir algun favor a algun compañero, no? I vas dir,
sí, puc demanar algun favor, sí, que algun compañero le pedirà un favor. Sí, és que a mi m'agrada llegir els horoscopos.
Val.
Algun compañero le pedirà un favor.
I, pues ja ho saps.
No.
El dilluns vines?
No. El dilluns de 7 d'agost,
¿no?
El dilluns 7 d'agost puc vindre. El dilluns que ve, no.
Pues Maria, passeu bé, hasta el 7 d'agost, ja saps, disfruta tot el que pugues, per nosaltres també. No ens oblides.
No, sempre en el meu cor. Ja vos he dit que vos enviaré fotos de vaques. De vaques, vos enviaré fotos.
Es comencem a seguir-te la pista.
Sí, sí.
Dilluns 16 tornant Maria en nosaltres una altra volta. Una servidora la setmana que ve estarà fent-los companyia totes les dies de 12 a 2 del migdia. I ara no se'n va gent, per què? Pues perquè entren a parlar-los d'allò que més els agrada i és el Villarreal Club de Futbol.